Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, molt bon dia i benvinguts al Paraules de Vida. Avui al programa us volem parlar del món del pessebrisme, dels pessebres. Volem fer una reflexió entorn als pessebres i ho farem amb una conversa que mantindrem amb l'Enric Benavent. Ell és pessebrista del grup de Castellà del Vallès, la seva població, i també és membre del col·lectiu El Bou i la Mula, un grup que va néixer fa uns 10 anys aproximadament. El saludem, a l'Enric, d'aquí a molts pocs minuts. I com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat que ens acostarà Francesc Romeu. Comencem. Enric, molt bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
El món del pessebrisme és prou conegut a la nostra societat?
A veure, conegut a nivell global, potser podríem dir que podria ser-ne més de conegut. Podríem dir que és una activitat que no té la presència mediàtica que poden tenir altres activitats de cultura popular, com els pastorets, o com els castells, o com les processons de Setmana Santa. Fins i tot no són tan coneguts, potser, com els pessebres vivents, que a nivell d'imatge, a nivell mediàtic, tenen una mica més d'entrada. Però és una afició i una tradició molt arrelada i, per tant, per altres canals, molt coneguda i molt practicada.
Doncs parlem de la teva afició al pessebrisme, a fer pessebres. De fet, des del col·lectiu El Bou i la Mula i també des del grup de Castellà del Vallès, treballeu molt, força, oi, amb tot el tema, no només de fer pessebres, sinó també amb tot el que hi ha darrere, no? La seva història, la seva evolució...
Sí, certament. Particularment tinc aquestes dues vessants, o sigui, en el grup de Castellà del Vallès és on faig el pessebre pròpiament, on m'embruto les mans de guix per muntar els diorames amb tots els meus companys, i després, com que, clar, el pessebre és de temporada i la resta de l'any què fas, no? Aleshores vam muntar amb tota una colla de pessebre ferits i de gent que ens agrada estudiar aquest fenomen, vam muntar un grupet de recerca, un grupet d'estudi, que ens diem això, El Bou i la Mula, no? És un espai de recerca, d'estudiar el pessebre, d'escriure coses sobre el pessebre, sobre el pessebrisme, una mica incorporant tota una reflexió també, pues, simbòlica, antropològica i històrica, intentant donar una mica de contingut a aquesta tradició popular, que realment en té molt de contingut i que potser a nivell espanyol i a nivell català tenim poc treballat. A Itàlia, per exemple, hi ha una quantitat impressionant de publicacions sobre això i de gent i de professors d'universitat que han fet recerques serioses sobre la simbologia del pessebre, per exemple. Aquí estem una mica enrederits en aquest tema. I El Bou i la Mula, bueno, intentem omplir aquest petit espai que quedava una mica buit.
Diguéssim, per tant, que no hi ha tanta investigació, que no s'ha dedicat temps.
Jo crec que en general, tota la qüestió antropològica, tota la qüestió etnològica, ens la creiem poc, perquè tenim un museu etnològic a la muntanya de Montjuïc que pobret fa pena. És molt maco i està molt ben posat, però hi ha molt poca... es coneix poc, hi ha molt pocs recursos per poder fer moviment de materials, per poder fer recerca. I això és jo penso que és una característica general de la cultura en aquest país, no? de que hi ha coses que es veuen com a molt secundàries, no? I per tant la recerca en tots aquests àmbits és una cosa de molt voluntarisme, no? de gent que s'ho creu molt i que té moltes ganes de fer recerca. I aquí estem.
Ara fareu 10 anys, bueno, no?
Sí,
des del col·lectiu.
Vam començar fa 10 anys i, curiosament, el primer projecte que vam tirar endavant va ser proposar de fer un programa de ràdio...
vinculat a aquesta casa.
En aquesta casa, Catalunya Cultura, la desapareguda Catalunya Cultura, que en aquell moment acabava de néixer, i ens vam liar la manta al cap, vam fer un projecte, el vam venir a presentar i ens el van acollir amb la mar de bons ulls. Vam estar 5 anys fent un petit espai radiofònic de pessebres, que probablement és el primer espai radiofònic de pessebres del món mundial, m'imagino. Si no,
és a dir, referents.
Quasi, sí. I aquest va ser el primer projecte que vam fer, ja et dic, molt incipient i molt al principi, no? Després hem anat fent diverses coses, no? Des de publicació de llibres, atendre sempre els mitjans de comunicació, sempre que ens ho demanen, com és el cas d'ara, publicació d'articles, conferències, recerques de patrimoni, inventari de figures de pessebre. Intentem fer una mica tot això que hi ha al voltant del fet pessebrístic, no? Que no només és fer el pessebre, no només és posar el suro i la molsa o fer els diorames de guix, sinó que hi ha tota una saviesa, hi ha tota una riquesa cultural aquí darrere que creiem que s'ha de consolidar, s'ha d'escriure i s'ha de deixar una mica de testimoni de tot això.
Uh-huh. A més, una de les coses que feu, o una de les reflexions que també proposeu, és una mica de transformar el pessebre amb el llenguatge contemporani, adaptar-lo, no?, als moments actuals. Com ho feu, això?
Clar, o sigui, és una mica la conseqüència d'observar què ha sigut la representació del misteri de Nadal. No? Si ens hi fixem en la representació del misteri de Nadal, tant en pintura com en escultura, com en pessebre, ens hi fixem que sempre s'ha representat el naixement de Jesús en la societat que el representa. Vaig tenir ocasió d'estar al Louvre fa poc i em vaig dedicar a veure només quadres de naixements. No? Allò, bueno, per no emborratxar-me de quadres, vaig dir, només quadres de naixements. I clar, la realitat és que a cada quadre pots interpretar l'època en què ha estat fet, perquè el naixement de Jesús està posat enmig de la societat que ha fet aquell quadre. En els pessebres també ha passat una mica el mateix, no? Sempre s'ha representat el pessebre representant la societat que l'està fent, no? El problema és que aquí va haver una aturada, no? Cap al 19, quan es va intentar tota aquella recerca històrica del Jesús històric, no? i de voler buscar les fonts, el pessebre es va transformar també una mica en historicista. No? I jo crec que aquí a Espanya i a Catalunya hem quedat molt presos d'aquesta idea, no? de posar només figures hebrees, només paisatges hebreus, a Espanya més que a Catalunya, s'ha de dir.
Aquí ha evolucionat una mica
més. Sí, jo crec que aquí encara hem mantingut bastant tot el tema més autòcton. Però tu veus pessebres d'altres comunitats i són pessebres absolutament hebreus, no? Que està molt bé, que és una vessant. La vessant historicista del pessebre és una vessant. Però jo crec, i en el col·lectiu en què ens movem, creiem que el pessebre s'ha de contemporaneïtzar com sempre s'ha contemporaneïtzat, no? I per tant, també ara és possible traduir el missatge del Nadal, el missatge del Nadal, que no té temps, no té època, és un missatge que és per tota la humanitat i per sempre, traduir-lo en els nostres dies, no? I per tant és possible fer pessebres on Josep i Maria, per exemple, estiguin amb el nen Jesús a sota el pont d'una autopista i vagi unes persones d'una ONG a veure'ls, no? Vull dir, perquè en el fons és aquest el missatge que ens dona l'Evangeli, no? Déu neix enmig de la marginalitat, no? No neix en el Corte Inglés, no? Neix, en tot cas, si nascés avui no naixeria en el Corte Inglés, naixeria doncs, en un suburbi, en una barraca, sota el pont d'una autopista, al costat d'aquelles persones més febles, no?
Uh-huh. Sí, sí. I a més, Enric, el món del pessebrisme, els pessebres, és molt ampli, no? Ara, per exemple, em ve al cap, en aquestes èpoques de Nadal, no? Representacions, per exemple, de pessebres vivents, hi ha moltíssimes modalitats, no?
El pessebre, nosaltres tenim el lema que diem el pessebre és un món, eh? I és un món on hi ha molts racons i moltes coses, no? Hi ha la gent que fa pessebre a casa, hi ha tots els pessebres que es fan a les escoles, hi ha els casals d'avis, hi ha els pessebres públics que es fan a la plaça de molts pobles, encara es fan, hi ha tota la gent que estudia amb el pessebre, tots els figuraires, tots els que venen elements i coses pel pessebre, hi ha tots els pessebristes d'associació que fan aquests pessebres artístics tan macos de diorames, hi ha tots els pessebres vivents, que seria tot un altre món, també d'una altra manera, no? O sigui que estem davant d'un fenomen que és molt més del que aparentment sembla, no? Hi ha molt moviment, hi ha molta gent que s'hi ha vinculat. Actualment a internet hi ha una presència del pessebrisme impressionant.
M'agradaria també destacar, Enric, el tema sentimental, el component aquest, no? De que potser no només els nens potser més petits, no? La canalla quan estan al col·legi o també quan el fan a casa, sinó a nosaltres mateixos, no? Les persones adultes, no? Que sempre hi ha aquest component d'il·lusió, no? De retrobament amb records.
Jo crec que si no es fes il·lusió no ho faríem al pessebre, eh? Perquè l'enrenou que representa a casa, apartar mobles, posar una taula, embrutar, posar molsa, si el fas una mica de guix, embrutar. O sigui que és una enrenou important, a més tenir el pessebre al mig del menjador durant uns dies. Jo crec que si no fos una cosa que ens lliga molt emocionalment, no la faríem, no? També moltes famílies, les figures tenen noms i cognoms, no? Cada figura representa un membre de la família. Jo crec que el pessebre familiar, el pessebre que fem a casa o el pessebre que fem a l'escola, ha d'incorporar aquests elements personals. Hem d'incorporar-nos nosaltres amb el pessebre, agafant una figura com a icona o agafant algun element que hagi passat a la família aquells dies i incorporar-lo d'alguna manera al pessebre.
Als mitjans de comunicació la icona sempre és el caganer, no? Suposo, quan parlem de pessebre.
Sí, el tema és que, clar, a vegades es fa un reduccionisme, no? El caganer és molt important, jo crec que és una figura molt important al pessebre, ens representa a tots el caganer, per raons òbvies.
Sí, sí, sí.
És aquell contrapunt davant del misteri que trobem en tantes representacions, no? En quantes representacions religioses trobem aquell personatge que d'alguna manera trenca? En quantes obres literàries de la literatura universal, davant de temes molt seriosos, hi ha aquell personatge que d'alguna manera fa de bufó, de burleta? El caganer és una mica això, no? És com el rabadà de la cançó, no? Que no vol anar a veure el nen Jesús, que fa massa neu, que fa falta fred, que no sé què. És aquest personatge que d'alguna manera ens identifica a tots, no? Aquest punt de mandra, aquest punt d'escepticisme que tenim. El caganer, per raons òbvies, és la representació de l'humanitat a costat del misteri, no? Uh-huh. I, per tant, és una figura molt important des d'un punt de vista simbòlic. Uh-huh. El que passa que aquí a Catalunya ha agafat una dimensió absolutament mediàtica, absolutament popular
i polititzada, no?
Polititzada, no,
o socialment,
de, no? O de premsa groga, uh-huh, no? De que, a veure qui serà...
Normalment el món del futbol, no?
Sí,
de la política.
Jo no ho veig malament del tot, això, eh? O sigui, i tota l'associació d'amics del caganer i tot això, que hi ha una associació constituïda d'amics del caganer amb la seva pàgina web i tot això. És una vessant més del pessebre. Hi ha gent que no li agrada. Jo crec que és una vessant més del pessebre, i gràcies al que hi ha el caganer, moltes vegades es parla de pessebre als mitjans, que si no...
Potser no
se'n
parlaria.
Probablement no se'n parlaria. Per tant, jo crec que no ens hem de tancar tampoc amb això, no? Uh-huh.
Parlem a nivell d'exposicions i de Tarragona, que crec que és un any important, no? Aquest...
Jo crec que aquest any és un any per anar a Tarragona, eh? Si els que ens estan escoltant avui no tenen plan i els hi agrada veure pessebres, o simplement els hi agrada veure coses boniques, perquè potser no ets aficionat al pessebre, però t'agrada l'art o t'agrada aquestes històries. Tarragona és un lloc indispensable per anar aquest any, perquè se celebra la Biennal del Pessebre Català. Cada dos anys una localitat acull aquesta manifestació, i aquest any toca Tarragona, i els companys de Tarragona ho han organitzat realment bé, amb 10 exposicions de figures de pessebres de tots tipus, amb el pessebre de Bancaja, que és un pessebre monumental, impressionant, que ha de venir amb no sé quants tràilers, que està donant la volta a Espanya des de fa 10 o 12 anys. Jo crec que Tarragona és un punt de referència aquest any per qui li agradin aquestes coses.
Uh-huh. I a més, a la teva població també feu exposicions, oi?
Home, què hem de dir de Castellar del Vallès? Bé, certament, Castellar del Vallès és una de les 50 associacions que formen part de la Federació Catalana, i és una de les associacions més veteranes. Aquest any fem la 58a exposició de pessebres, per tant vol dir que portem ja molta camí recorregut. I gràcies a Déu és una associació que és visitada per molts pessebristes, per molta gent de tota Espanya, que saben que els pessebres de Castellà tenen un punt de qualitat que val la pena fer el viatge per veure'ls. Uh-huh. Igual que els de Mataró, que els d'Olot, que els de Vilanova, que els de Barcelona, igual que tots, però els de Castellà no sé per què, jo els trobo molt macos.
Però alguna cosa serà, oi? Enric, tenim encara un minut, però m'agradaria parlar del col·lectiu, des del punt de vista que cada any feu un opuscle per recordar una figura entorn al pessebre, oi? Alguna personalitat?
Sí, ara ja fa uns quants anys que editem uns opuscles petitons que lliguem algun personatge o alguna manifestació al voltant del pessebre. Vam fer Pere Terres i el pessebre, Joan Pau II i el pessebre, vam fer 50 poesies i el pessebre l'any passat, i aquest any hem editat Antoni Gaudí i el pessebre, que és un recull de textos que d'alguna manera ens mostren com Antoni Gaudí, quan dissenyava la façana del Naixement, estava fent-ho amb mentalitat de pessebrista. I és, bueno, és la novetat d'aquest any, Antoni Gaudí i el pessebre.
I a més, una pàgina web, oi?
La nostra pàgina web, que és elbouilamula.net, i que convidem a tothom que ens escolti a fer-nos conèixer el pessebre de la seva parròquia o de la seva entitat, que el posarem en el blog. Si ens envien un correu amb una imatge, posarem el pessebre que ells hagin fet, el de l'escola, el del barri, el que sigui, el posarem en el blog amb molt de gust, que és el que fem cada any.
Doncs recordem l'adreça.
www.elbouilamula.net.
Perfecte. Doncs Enric, gràcies, i com sempre és un plaer.
Moltes gràcies a tu. Bon dia.
Paraules de vida.
I ara és moment de saludar Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Mireu, aquesta setmana, dimecres passat, el dia 10 de desembre, es van complir els 60 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, una carta magna, una mena de constitució a nivell internacional per garantir i defensar les coses bàsiques que ha de tenir i se li ha de respectar a tota persona pel fet només d'haver nascut en el nostre món, sigui d'on sigui. En motiu d'aquesta efemèride, moltes de les nostres esglésies, aquell mateix dimecre, al migdia, van fer des dels seus campanars 60 campanades pels drets humans. La proposta entre nosaltres, degudament gestionada pels diversos bisbats, l'havia fet la Federació Catalana d'ONGs pels Drets Humans. Com també aquell mateix matí a la plaça Universitat de Barcelona es va fer una lectura pública dels 30 articles d'aquest text de les Nacions Unides, llegits per diverses personalitats del món de la justícia, l'esport, la cultura i la política. I també es va inaugurar una exposició itinerant titulada «Amb tot el dret del món, caravana dels drets humans», que mostra, a través de 5 grans contenidors, l'estat actual dels drets humans arreu del món. Si fem una mirada històrica, hem de recordar que fa 60 anys, el 10 de desembre de 1948, feia molts pocs mesos que s'havia acabat la Segona Guerra Mundial i que la voluntat de les Nacions Unides en aquell moment era simplement de posar les bases per tal que no es tornés a repetir una tragèdia d'abast mundial com va ser la guerra. En la seva intenció no sols hi havia la voluntat de procurar l'entesa entre tots els estats del món a través de constituir unes bases comunes, sinó que també hi havia la voluntat de lluitar per tal que la justícia pogués assegurar que hi hagués una pau estable a tot arreu. Ja sabeu allò de si no hi ha justícia no pot haver pau. De fet, els drets humans, més que un codi de conducta entre les nacions, és una garantia dels drets individuals. A semblança d'aquells drets de l'individu o de la persona que ja s'havien fet a França després de la Revolució Francesa. Potser per això aquesta declaració fa 60 anys es va presentar i es va signar a París. Ara hi han passat 60 anys, i si bé reconeixem que és un text consolidat i que després ha servit per inspirar els principis bàsics de les constitucions legislatives de molts països, també hem de dir que encara queden moltes fites per aconseguir i que els drets de moltes persones en molts països encara estan molt i molt retallats. Posem un exemple. L'article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans comença dient així: «Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, i dotats com estan de raó i de consciència, s'han de comportar fraternalment els uns amb els altres». Doncs bé, tots sabem que encara continua sent molt determinant en el nostre món per desenvolupar-se com a persona, el lloc on una persona neix. Néixer en un poblat de l'Àfrica o enmig dels latifundis sud-americans no és el mateix que néixer al vell mig d'una ciutat europea o dels Estats Units. Les possibilitats de vida i de promoció social són molt diferents. En l'article 5è es diu que ningú està sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. Doncs bé, per un instant pensem en les denúncies que cada moment rebem d'Amnistia Internacional o de la nostra ACAT, l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura i la Pena Capital. Només l'any passat van ser acusats 81 països de practicar la tortura, com també hem de recordar que actualment tenim 23 països que dintre del seu territori tenen algun que altre conflicte armat o estan en guerra. L'article 11 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que tota persona té dret que es presumeixi la seva innocència mentre no se'n provi la culpabilitat. Doncs bé, nosaltres hem de recordar que tenim 270 persones que segueixen detingudes a Guantánamo sense càrrec o sense el seu degut procés legal. Després hi ha el famós article 19, que sempre citem els periodistes, i que diu que tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Doncs bé, l'any passat, el 2007, prop d'uns 90 periodistes van ser assassinats i uns 80 països encara tenen restringida la llibertat d'expressió i de premsa. Finalment, per acabar, a mi sempre m'agrada citar l'article 29, que és el penúltim i que diu que tota persona té deures envers la comunitat. És a dir, que per tal que les persones tinguin drets, nosaltres ens ho hem de prendre com un deure. Molt bon diumenge a tothom.
És tot. Tornem la setmana que ve amb noves propostes. Al Paraules de Vida us ha parlat Emili Pacheco i a les vies de so Gerard López. Que passeu una molt bona setmana.
us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Debus Ward, el valor dels drets humans. Parlar del valor dels drets humans és parlar del valor de la persona humana, perquè aquests drets brollen com a exigència de la dignitat de la persona. Per això el moviment cap a la identificació i la proclamació dels drets de l'home és un dels esforços més rellevants per respondre eficaçment a les exigències imprescindibles de la dignitat humana. L'arrel dels drets de l'home, en efecte, s'ha de cercar en la dignitat que pertany a tot ésser humà. Aquesta dignitat, connatural a la vida humana i igual en tota persona, es copsa i es comprèn amb la raó. Tanmateix, el fonament natural dels drets humans sembla encara més sòlid si, a la llum sobrenatural, es considera que la naturalesa humana, després d'haver estat dotada per Déu i d'haver estat ferida profundament pel pecat, va ser assumida i redimida per Jesucrist mitjançant la seva encarnació, mort i resurrecció. Així ho va recordar el bon papa Joan XXIII en la seva encíclica Pacem in Terris, publicada l'any 1963, i ho va ratificar el Concili Vaticà II, convocat pel papa Roncalli. El Magisteri de l'Església no ha deixat de valorar positivament la Declaració Universal dels Drets de l'Home proclamada per les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, ara fa 60 anys. Per Joan Pau II, aquesta declaració és una de les expressions més altes de la consciència humana del nostre temps i és també com una veritable pedra miliar en el camp i en el camí del progrés moral de la humanitat. La font última dels drets humans no se situa en la mera voluntat dels éssers humans, de les persones, en la realitat de l'Estat o en el poder públic, sinó en l'home mateix i en Déu, el seu creador. Aquests drets són universals, inviolables, inalienables. Com va ensenyar Joan XXIII a l'encíclica que he citat, universals, perquè són presents en tots els éssers humans, sense cap excepció de temps, de lloc ni de subjecte. Inviolables, perquè són inherents a la persona humana i a la seva dignitat, perquè seria absurd proclamar els drets si al mateix temps no es fessin tots els esforços per tal que el seu respecte sigui garantit degudament per part de tots, arreu i en relació a qui sigui. Aquests drets són també inalienables, ja que ningú no pot legítimament privar d'aquests drets a un semblant seu, sigui qui sigui, perquè això significaria fer violència a la seva naturalesa. El cristianisme ha ofert elements cabdals per arribar a les diverses formulacions dels drets humans, especialment els que ens ocupa per celebrar aquests dies el seu 60è aniversari. Encara més, el cristianisme ofereix un fonament més fort per arribar a reconèixer el valor dels drets humans. Aquest fonament últim es troba en Déu, que és la suprema garantia de la dignitat de la persona humana, ja que l'home i la dona són creats a imatge i semblança de Déu. Joan Pau II va dir que actualment es parla molt dels drets de l'home, encara que aquests siguin conculcats en molts llocs, però que es parla poc, molt poc, dels drets de Déu. I el Sant Pare Wojtyla afegia: els drets de l'home i els drets de Déu caminen junts. Allà on Déu i les seves lleis no són respectats, tampoc ho és els drets de l'home. L'experiència històrica del darrer segle confirma aquesta afirmació. Per això, si es dona a Déu el que és de Déu, aleshores, certament, es donarà a l'home allò que pertany a l'home. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.